zona i, per tant, no paren a arribar fins a les Illes Balears. Les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Heu de saber que 4 platges mallorquines han estat incloses entre les més segures del món, segons un portal turístic.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Moment d'encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Tenim totes les lletres i també ara tenim en Lluís Fortesa, que ens acompanya al control tècnic. Sí, fins ara.
Sí, molt bé.
Avui no... És divendres, no t'ha xiulat avui. Mira, ara sí. Gràcies, Lluís. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I doncs sí, moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol. Xisco Nadal, com anam?
Aquí tornem a ser.
Hòstia, Lídia, com va?
Com una reina.
I Miquel Jú. Una altra reina. Quatre reines avui, eh? No, la veritat és que en Jaume i en Eusebi m'ha pres tantes coses i m'hem quedat endarrere que tornin per explicar-nos més coses de la història de les Balears, d'aquestes reines que mos han contat avui. I també han quedat amb en Jaume, que aníem un dia a les Caputxines.
Sí. Farem...
Que ens expliqui el patrimoni.
Una visita.
Així que, deures pendents, eh? Com sempre, coses per divulgar i per difondre, que també és allò que ens agrada també periodísticament. Però bé, com vos dèiem, tenim altres temes d'actualitat i començarem parlant en aquesta taula de redacció sobre quines són les platges més segures del món. La playa está dormida.
El portal turístic House of Travel ha realitzat un estudi a través del qual analitzen una setantena de platges d'arreu del món per poder determinar quines són les més segures per anar-hi amb infants. L'estudi avalua 6 factors que consideren claus per al turisme familiar: la presència de socorristes, el grau d'afluència, la neteja, els índexs de delinqüència, l'activitat de taurons i altres animals perillosos i la radiació ultraviolada.
Ui, són moltes coses, eh?
Moltes.
Taurons, tintoreres...
I animals perillosos.
Si no ho van incloure, clar.
Els animals perillosos poden ser molts.
Sí, sí. I sí, n'hi pot haver damunt serena, també.
Un eriçó, sí.
I ara crec que en veu un de tauró.
Aquests són els més grossos de tots.
Ui, s'acosta. Bé, i de Mallorca ha quedat ben posicionada en aquest rànquing de platges segures que ha publicat aquest portal turístic. Han situat dins el top 10, més concretament en la 7a posició, la platja de Muro.
Wow.
També apareixen en el rànquing Serenal, Estrenc i Escaló d'Armora.
Home, Escaló d'Armora per anar amb infants, no sé si seria la més segura.
Jo no estic molt del tot d'acord amb aquest rànquing, és veritat. No...
I tampoc és socorrista.
No, sobretot no. Perquè xerren d'afluència de gent. I clar, aquestes platges estan saturadíssimes.
Sí, sí, de fet,
jo no sé si...
No fa falta que
no
surtin
si aproven,
a més rànquings aquestes platges.
No. Exacte. Bé, d'aquestes platges valoren sobretot la vigilància activa i la baixa incidència de delictes.
Això sí,
per cert. Això sí.
I de l'estat espanyol també valoren positivament dues platges, la de la Concha, de Donosti, i la platja de Rodas de Pontevedra. D'altra banda, ocupa la primera posició d'aquest rànquing Sadiyat Beach d'Abu Dhabi, de la qual destaquen el seu elevat nombre de socorristes, la neteja, la criminalitat pràcticament inexistent i l'absència d'activitat de taurons a la zona. Completen la llista Iztuzu Beach de Turquia.
Mal de llegir. Sí,
Iztuzu Beach de Turquia i Kit Beach de Dubai.
Això?
Tres platges que jo ara mateix no hi aniria. Ara mateix no.
No és el moment.
No.
Però bé, són altres, unes figues d'altre paner. Malauradament, així com està el món. Tornem a Balears, que trobau que sigui platges de Muro, Serenal, Estrenc i Escaló d'Esmoro. Dins d'aquest rànquing de platges...
No sé, no crec que necessitem aquesta propaganda.
No, però Escaló d'Esmoro és curiós que sigui en aquest llistat, perquè per baixar-hi és un... No sé si heu anat mai,
sí.
Però baixar-hi no és fàcil.
Bé, ara ja,
molt
clar,
com infants.
Has d'anar fent cua.
No, però
fa molt d'anys que no he anat.
Però potser ara sí que cal damunt d'una altra persona.
No passa
res. Supos que tanta gent s'ha acabat fent encara més el camí.
Sí, però...
tanta afluència, però sí.
No té un accés.
No és un accés
fàcil. No, gent ni una mica. Estrenc, també, depèn per on hi vais, també hi ha una bona caminada, o sigui que parquis en l'aparcament de darrere.
A veure, que platges de Muro... És difícil ofegar-se-hi tot, perquè no gens profundes.
No, però a vegades hi ha mala mà.
Sí, quan hi ha mala mà, sí.
S'ha d'anar alerta. Però normalment és una platja fantàstica i plàcida, com també ho ha Serenal, que és aquí més a propot.
Sí. I cap de taurons, tot i que n'hi ha de taurons, eh?
Qual que t'interessa.
Sí. Exacte.
O millor podríem dir que n'hi ha. No hi aniria tanta gent, podríem anar nosaltres. Però... Bé, complicat.
Taurons de goma. Ventura. Flotadors.
Me sorprèn Serenal. Estic un poc... No acabo d'entendre l'encant de Serenal.
No, però no xerra d'encant, xerra de seguretat.
No, seguretat.
Perquè et segura.
Supos que també és un masclum de tot. M'imagino que com que tens hotels allà de vora per anar a deixar els nins a dormir, tens restaurants cada dues passes per poder... peixes, nins, si un moment determinat els hi pega una mica de fam, se posa una mica nit, o sigui, ai, mamà, vull un gelat, també és fàcil de trobar-lo. Ara me sorprèn que Serenal sigui a un rànquing de qualsevol tipus de platja, però bé, si és tan segura i està tan bé i té tant de serveis, serà qüestió de redescobrir-la.
Haurem d'anar.
Potser aquesta llista no massifica, sinó com ens ajuda en els illencs a redescobrir tot allò que tenim a Canó. Un moment.
A mi m'encanta.
Anem a tranquil·litzar-nos.
Era preciós.
Preciós?
Va ser preciós.
No sé si ets l'adjectiu que millor descriu
platja
de Palma.
Sí. La platja
va ser preciós
preciosa.
En el seu moment.
Que...
I fins i tot més que Estrenc. I mira que jo no era, però per fotos...
No, però la platja...
Per imatges que hem pogut veure.
Independentment de que hi ha molt de restaurants o si turisme...
La platja és llarga.
La platja és preciosa.
És a dir, això sí que ho té. És a dir, pots, si te dus malament en qualcú, pots fer passes per no trobar-te'l.
Pot trobar lloc.
Serenal de Palma i Serenal de Llumajor, que pots combinar dos municipis.
Em pots quedar-te a la frontera i poses un peu a cada beassa.
I tu quin tries, Margalida?
Jo Serenal de Llumajor o de Palma?
Ho tenia tan clar que ella sempre, per fer-se la part foranera, diria que la de platja de Palma és la que manco li agrada.
No per Palma, sinó perquè m'agrada Llumajor, també.
Un gran municipi.
Exacte.
Per proximitat tenia platges de Muro, per veure que... I va i poc, a platges de Muro.
Sí,
però, per exemple, platges de Muro té un altre encant que no té Serenal. I mira que jo som de ciutat i hauria de defensar a les totes. A mi m'agrada més platja de Muro que Serenal, personalment. Suposo també perquè faig el camí, fins allà.
Arribes allà i ja dius, ja ho considero guapo, sí o sí.
Exacte, ja ho considero una aventura. En canvi, a platja de Palma, com que ho tenc de vora que nostra, relativament...
És veritat que platges de Muro m'agrada molt anar-hi en Sivan. Que no hi ha les tombones, no hi ha...
També hi ha velomars.
No hi ha res en Sivan. En Sivan pots anar a passejar per allà i...
Clar.
I és guapíssim.
Serenal, bé, ara no sé si n'hi ha, però un dels encants són els velomars.
Sí.
No? Pairen.
Sí. És així. I tenen
és que són un encant.
I tenen lo seu.
Depèn, també és velomar té una edat. És a dir, és quan lo de tenir que endur-les a platja te fa ganes a partir de certa edat. Quan ets jove t'és igual estirar la teva vela en terra. En canvi, quan ja tens la meva edat, que acotar-te comença a ser una tasca complicada, que hi hagi certs serveis fa que aquestes platges siguin en el rànquing.
Tu ara, vas amb Velomar,
continuo, Xisco? Anàvem, i anava de petit. De petit, quan tenia 15 o 16 anys, sempre llegava amunt, però jo que no puc prendre't sol és terrible, perquè tornes amb una insolació...
No, no te pot protegir.
Terrorífica, per tant.
Jo crec que només hi ha anat a Serenal.
I mira que ara n'hi ha que tenen tobogan, que a mi aquests m'agraden molt.
Sí.
Poder anar, poder fer quatre passes i muntar-te tu el teu petit parc aquàtic al bell mig de,
mira,
de la mà.
Fer, podríem fer una excursió?
Velomar. Jo m'ho compraré, avisau, procuraré comprar-me un neoprè per anar tapat pel món i anar allà a pedalar.
Te donaré un pot d'olivetes. Molt bastarat.
I una truita i un trompó.
I un poquet d'humus. Ja ho tenim tot a punt.
Avui, canviant de tema, ara vos hem d'explicar els pros i contres de caminar descalços a Can Nostre.
Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo, polvo, eres piensa y el hierro siempre al calor es blando.
Sou d'aquells que quan arriben a casa el primer que fan és llevar-se les sabates? Soleu caminar descalços perquè a vostra? I d'hora vos explicarem els pros i els contres d'aquesta pràctica. Tres.cat ha publicat un article que explica que caminar descalç és beneficiós, però que s'ha de fer amb unes condicions específiques i adequades. Sobretot, expliquen els podòlegs entrevistats en aquest reportatge, perquè quan ens traïm les sabates del peu, guanyem angle de moviment i els nostres ossos i músculs poden funcionar millor. A més, diuen que caminar sense l'opressió de la sabata millora la circulació de la sang. Un altre efecte positiu seria que és una pràctica relaxant que ens aporta una sensació de descans. Però per caminar descalç han de tenir en compte que la superfície sigui segura. Han d'intentar evitar les temperatures extremes i no caminar sempre per terres durs. Caminar amb un trispol dur ha de ser terrorífic. Caminar per sobre d'un trispol fred, brut o irregular pot comportar perills. Tampoc hem de caminar descalços si tenim ferides al peu, perquè la pell és la porta d'entrada de les infeccions. Els experts també diuen que s'ha d'anar ben alerta amb els pèls de les mascotes si tenim animals a casa, perquè, encara que costi de creure, una de les patologies que més es veuen a les consultes dels podòlegs són pèls clavats al peu.
Com? Jo no m'ha passat mai, això,
pèls
però...
Pèls d'animal?
Segons aquest article, sí.
Però davant se... Bé, és que hi ha pèls i pèls a l'època.
Clar, tens un moix que en lloc de pèl té serres...
Clavats o aferrats.
No, el problema és que el pèl dels animals... És que això ja n'hem parlat al dia, qualque vegada, el pèl dels animals...
Que teniu un menescal que et
celera. Evidentment, quan te deixes en terra, de vegades, quan camines, sense voler... Clar, és que no és que patines i tu mateix te l'introdueixes a un nivell mínim de sa pell i allò queda allà.
Ah, no t'entens.
Clar que no t'entens. O notes una piquedeta, però llavors t'ho mires i dius que no hi ha res.
I llavors què passa? No és que
llavors passa que se t'infecta, estimat, perquè és un cos aliè que entra dins del teu cos.
No te creix més pel animal, no.
No ho sabien, això.
No entens la pregunta, si era estrany.
També és veritat que no és el mateix.
Si vas a reproduir aquest pel...
Crec que no.
D'un carreter, que tenen un pel fort i gruixat, que un pel de poodle.
Clar, és diferent, també depèn de l'animal que tinguis, ben igual que si... Clar, tu per què no has dit mai barba, Margarida Mateu?
Ja.
Però hi ha vegades que sa barba punxa, és que són com a petites gues, i són un problema.
Clar.
Totalment.
Anar alerta.
I doncs sí...
Descalçot, sí, però net.
Net i...
Net estrispol.
I regulat la temperatura, són moltes coses, És un plaer anar descalç, és vera, però no sempre, com diuen, és recomanable, per tant, hem de tenir en compte totes aquestes consideracions que ens fa avui aquest article. Però bé, acabarem amb un poquet de música, aquesta taula de redacció, perquè ja sabem qualcun dels guardonats dels premis Enderroc d'enguany.
He sortit en el carrer per primer pic des de febrer de 1995.
Moment, abans de continuar, que s'aturi
No, tenim una notícia.
Fortesa, nostre tècnic,
ui,
va clavar-se un bigoti, un mostatxo de moix.
Com?
Ara que xerraven d'això.
Un peu,
I fa mal. Ha de fer mal.
Que és com un eriçó.
Sí, sí, sí.
Com una por d'un
eriçó. Però i on vas, això?
Perquè
va
és un cos estrany.
A que seva.
Clar, en Lluís ara no té bou.
Diu que seva.
Xerra, però el sentim. A que seva.
Però tu pots fer com a intèrpret.
No, és clar, sí.
És un dels seus múltiples talents.
Sí.
Vaja, i de ben nou alerta.
Un brigot de moix.
És que sí. Justament que xerraven
no
d'això, en Lluís m'ho ha comentat i, clar, s'ha de dir.
Que te poguessis clavar
un
mostatge de moix. Rodolfo, m'encanta. Rodolfo.
Com en Rodolfo Valentino.
Deu ser per això que li va posar Rodolfo. Bé, continuem i vos hem d'explicar aquest Premis Enderroc, Miquel.
Mm-hmm. Enguany aquesta gala dels Premis Enderroc serà doble, no com els altres anys, que és un dia únic, una gala única. Enguany se farà dimecres 25 de març a l'Auditori de Girona una entrega de premis de la música catalana, de clàssica i de jazz, mentre que dia 26, en el mateix auditori, se celebrarà l'entrega dels Premis de la Música Catalana, aquesta que coneixem tots, els Premis Enderroc, amb actuacions d'una dotzena de grups, entre els quals hi trobam artistes com Maria Jaume o Fades, els dos d'aquí. Fa ben poc que se van anunciar aquestes nominacions en els Premis Enderroc i el grup Ginestà lidera el rànquing amb tres nominacions del Vot Popular gràcies a l'EP que han tret Només Viure, que inclou cançons com aquesta.
Que quan no tens res
Ginestà el segueixen en aquest rànquing de nominacions, grups com Alosa, Buos, Figaflaues, La Fúmiga, o Cargrasses, o The Tietz. Però a part del Vot Popular s'entregaran els Premis de la Crítica, com cada any, i ja en sabem que alguns, per exemple, na Rosalía, rebrà el Premi Especial del Jurat per l'àlbum Lutz.
Això ho fan per qui vagi, ni a mirar.
Jo t'he de dir que hi vaig anar un any, que també li van donar un premi a na Rosalía i va enviar un vídeo només. Però bé, el Manco va enviar
no
un vídeo.
No.
Ara no sé si enviaria un vídeo i tot, ja ho veurem. Però anar a la gala ho veig complicadet. I també Remei de Calafresca ha aconseguit el de millor disc de l'any per l'Am de la Pregunta. Però també vos hem de dir que tenim representació baleana aquests Premis Enderroc de la crítica, na Júlia Colom, que de fet d'aquí una estona passarà per Tento de presentar el seu nou disc, la presentació del disc que farà Manacor, rebrà el premi de millor disc de cançó pop. I en Lluís Cabot ha aconseguit el premi Joan Traité, el millor productor, per la seva feina juntament amb artistes com Namushka o na Maria Jaume.
I nosaltres el volem felicitar abans de que es dugui a terme aquesta gala. Lluís Cabot, com estàs?
Hola, què tal?
Molt bé,
sí, gràcies.
Això ja són paraules gràcies. Majors, Lluís.
Mm-hmm. Ja veus, sí, sí. No, molt content, la veritat.
No m'estrany.
No com a músic, ara com a productor.
Com a productor, sí.
També.
També.
Bueno, és lo mateix, exacte. Realment.
Sí. Clar, és que si has estat músic, bé, ara també sí. Aquesta... Bé, explica-ho tu, sí, Lluís.
Ah, no hi ha res a explicar. Deia que és el mateix perquè és que simplement... És que ara sé fer funcionar l'ordenador, però faig el mateix.
Va, clar, Lluís, per la gent que no estigui molt ficada dins el món de la música, mos pots explicar un poc quines són les tasques d'un productor musical? Perquè no tothom ho sabrà, això.
Ah, clar. Bé, és que també és una professió que cadascú...
Ho
fa un poc a la seva manera. Jo, en el meu cas... Deia que no és molt diferent de la música perquè ja ho tenc molt lligat tot a fer cançons i per això són diferents maneres d'aproximar-te a fer cançons i productor, idò, més que res, idò, que tens un ordenador i apliques les coses i directament pots fer una cançó de zero fins al resultat final. Uh-huh. I això avui en dia, que només basta tenir un ordenador per fer-ho i això està molt bé.
Uh-huh. Això permet que moltes bandes, molts artistes se puguin autoproduir els seus àlbums?
Sí, en certa manera ho ha, no sé, democratitzat, se sol dir molt, no sé si és correcte, però sí, ha fet que molta gent que potser no té els mitjans per tenir un superestudi, si és prou fric i dedica prou hores a mirar tutorials de YouTube, com és el meu cas, i pots aprendre a fer-ho quasi tot i a fer música en condicions des de casa teva.
Ja. Lluís, quan és que vas començar a explotar aquesta faceta? Ja vas ser de Sousa quan vas començar a fer este teu cançoner personal?
A veure, que fa molt d'ací. En de Sousa ja m'agradava jo pensar una mica coses que realment són més de productor que de compositor, però no, jo no, encara no m'havia posat així a investigar en tot el tema dels programes de gravació i tot això. I això fa relativament poc, deu fer 2 o 3 anys realment que m'hi he posat amb això.
I t'ha retut moltíssim.
Sí, sí, sí.
Lluís.
Sí, és que quan m'hi pos.
Sí, sí, ja sabeu, ja sabeu. Mm. Perquè, per cert, aquest premi du el nom de Joan Traiter. Qui és Joan Traiter?
Idò, diria, no l'ho vull cagar, però diria que era un productor que tenia un estudi, no sé si era Musicland, un estudi a Catalunya, i va morir com a principis dels 2000 i varen fer aquest premi, bueno, li van donar aquest nom en honor seu.
Uh-huh. I qui són els anteriors guardonats? Les coneixes?
Mira, just sé que l'any passat va guanyar en Joan Borràs, que és justament amb qui hem fet feina també per el darrer disco d'Anna Maria Jaume, Sant Domingo Forever. Hem fet feina amb ell com a coproductor també i com a enginyer de mescla. Uh-huh. I ell va guanyar l'any passat. O sigui que mira que bé. Mos coneixem.
Uh-huh. Una cosa que teniu els productors és que com que teniu el vostre segell, no? He anat a gravar un disco amb en Lluís Cabot. Molta gent se'n va, on és a Cádiz, que també és un productor.
Paco Loco.
Sí,
Paco Loco.
Sí, molt famós.
Sí, sí, com te deies, això, crec que hi ha diferents tipus de productors. Hi ha productors que a lo millor són... No posen tant el seu segell com a també intencionadament, perquè volen ser més versàtils i fer més tipus de coses diferents. En el meu cas, no és intencionat, però crec que sí que sempre hi ha un poc de cosa meva i no sé dir-te ben bé què és, però sí.
Uh-huh. Tu tens un productor de capçalera? D'aquells referents que no hagis pogut arribar mai? O que sí? No ho sé.
No, o sigui, tampoc és que amb això m'hi hagi fixat molt. Simplement, jo el que volia era aprendre a fer totes les coses tècniques que no sabia com se feien, i això, per si hi ha gent que mos escolta que veu que això són coses molt complicades, ja vos ho dic. Un anyet o dos de YouTube ho pots aprendre tot.
És molt diferent fer feina en Amushka o en Maria Jaume, per exemple, a nivell de producció?
En Maria Jaume, que amb qui vols dir?
Que en Amushka o en Maria Jaume.
Ah, vale,
a nivell de producció,
sí,
és molt diferent.
Clar, és que el meu paper amb aquests dos projectes és diferent, perquè amb na Maria jo també col·laboro amb la composició de les cançons, tant lletra com música com tot, i ho feim tot des del principi, junts, i amb na Mushka és més... faig la funció més de productor de bases, per dir-ho, saps? Feim més les bases amb altres productors i ella després canta damunt, saps? Vull dir que són maneres de funcionar diferents, sí. Uh-huh.
Clar, normal, la relació també entre en Amushka i en Maria Jaume difereix, suposo que això també s'haurà de produir, s'ha de notar, que si tu sí, a les 3 de la nit tens una inspiració, poder tocar en el costat i trobar-te en Maria Jaume no és el mateix que va despertar en Amushka a les 3 de la nit, suposo que això també facilita una mica la feina de productor.
Sí, però mira, te diré que amb na Maria com feim horaris més normals i na Mushka sí que a vegades pues, hem fet horaris més nocturns per el tipus de música o per el tipus de persona. Això no té tant a veure amb la relació, sinó amb l'artista en qüestió com li va millor funcionar i com se pot potenciar més pues, la seva creativitat.
Clar, però és cert allò que estàu fins a les 3 de matí dins l'estudi...
Si ha de sortir una cançó...
Provant.
A vegades, no sé si fins a les 3, però a vegades si hem fet això de fer camps de que són varis dies a una casa i estàs gravant, pues ja si qualque dia pues, està la cosa està funcionant i flueix, pues sí, se segueix fins que se considera.
Clar, i estar allà hores i hores, i també diuen que els estudis de gravació són molt cars i clar, has d'aprofitar tot el temps que pots.
Sí, però vols dir que això que estudis tampoc... no n'han trepitjat tant, o sigui, sí, per exemple, és d'en Joan, i sí, hem anat a estudis, però també moltes vegades anem a una casa i simplement pues, allà pots muntar-te el teu estudi mòbil, també.
Tot és més do-it yourself, ara.
Sí, sí.
És una altra història.
El que ha dit en Lluís, s'ha democratitzat la música i això ho demostra, sí. Mm-hmm.
Sí, jo crec que sí. Sí, sí, és un poc més lliure tot en aquest sentit.
Mm-hmm. Clar, però tot i que hagi arribat aquesta democratització de la música, per això productors com en Lluís Cabot, que tenen el seu segell, encara que ell no sàpiga quin és, s'emprenta que ell deixa la música, és important, sobretot per quan comences, poder fitxar en el Lluís Cabot, no és tothom que pot fer-ho, i també és una garantia de professionalitat, perquè si no tothom podria dir-se productor.
Ah, bueno, això, això és un altre tema, sí, sí, però bueno, això també, mem, jo no he començat ara, som molt d'anys també d'anar aprenent coses i anar-les posant en pràctica i assaig i error. Vull dir que tot i que duia 2 anys en l'ordenador sí que ja venia d'enrere, però sí, sí.
I ara creus...
Després hi ha gent que n'aprèn més ràpid.
I si ara, per exemple, perdona, Celestine, no, li volia demanar a en Lluís Cabot, si ara, per exemple, Tèntol, volgués fer un grup de música, tu t'animaries a produir...
Ja n'hi ha un que se diu Tèntol.
Tu t'animaries a produir-nos i sobretot, per on començaries? Mos diries, primer heu d'aprendre a cantar, com el productor de l'Oreja de Van Gogh, que els va dir, heu de cantar perquè si no, no podeu fer discos?
Hombre, és important, saber cantar, perquè molta gent diu, bueno, ara en s'autotune no fa falta ni saber cantar, i ja ho has dit jo, que per molt d'autotune que hi hagi, si no saps cantar, no hi ha ni per bon començar.
Està bé que diguis això. Perquè ara,
que tothom... I és molt difícil cantar amb autotune, més del que...
Ah, sí?
A lo millor, vull dir, també n'has de saber, és una altra manera de cantar diferent, vull dir que...
Vaja.
Sí.
Això també a vegades la gent no ho valora.
Sí, perquè tothom, si té una bona posada amb accent, sap ballar, no em porta a saber cantar, ja com aquest mite, no?
No és cert. Mm.
Creus, Lluís, t'anava a demanar que ara amb aquest premi te plouran produccions? Noves? No sé si ja en tens agendades.
Idò, és que jo crec que me donen aquest premi precisament perquè l'any passat m'he fet molta feina. Clar. I moltes produccions diferents. Mm. I és una mica el reconeixement de la feina que ja he tingut. Jo, la veritat és que inclús l'any passat vaig haver de dir que no a coses que m'haurien fet ganes, però per falta de temps, perquè realment també això de la producció és una feina que són moltes hores d'estar allà en sort.
Sí,
i està ben remunerada.
Bueno, això, clar, també depèn de l'estatus. La veritat és que jo ara pues, ja no me puc queixar, però sí que és perquè quan comences, pues, no tant, saps? Això també depèn una mica dels artistes, pues, del caixa que tinguin, perquè al final cadascú té pues, les condicions que té.
I doncs, Lluís Cabot, premi millor productor de l'any, que això se diu aviat. Moltes gràcies, Lluís. Ja mos explicaràs com anirà aquest premi, aquesta rebuda, aquesta gala que se farà a Girona. Enhorabona.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A tu,
gràcies.
Bon cap de setmana. Nosaltres fem un tèntol, ara, descansam un poc i tornem tot d'una.
El teu moment de tèntol.
Jo, el moment de tèntol vertaders són molt esporàdics. Me passa, sobretot, perquè vaig sempre molt accelerat i aguant, un moment en concret, un moment puntual, i és com algo radical, com me tira en terra, o me tira una cadira, o me seig allà on som, i dic, val, suficient, no m'aturar-me's un moment. Ho tenc vinculat amb això, picos molt alts d'estrès, quan arribo jo dic, per favor, m'he d'aturar, això és tèntol.
Tres ràdios, Dial.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031.
IB3, amb la cultura.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. ¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
Idà, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu Xiu, Divetres Ràdio, que hem encomanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si no, no tinc Bici Palma, tio. Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Actualment es parla molt d'energies renovables, però sabem què vol dir exactament aquest terme i quines són? Les energies renovables són les energies naturals que es poden transformar en electricitat o calor i provenen de fonts naturals que es regeneren contínuament. L'energia solar aprofita la radiació del sol per produir electricitat o calor. L'energia eòlica utilitza la força del vent mitjançant aerogeneradors, popularment anomenats molins vent, que són màquines que transformen en energia elèctrica l'energia generada pel moviment. El terme eòlic prové del nom Èol, déu del vent, segons la mitologia grega. L'energia hidràulica genera electricitat a partir del moviment de l'aigua de rius i embassaments. El terme hidràulic prové del grec hidràulikos, que vol dir orgue musical mogut per aigua. Aquestes energies serveixen per generar l'electricitat que es fa servir a la majoria de cases i empreses, il·luminar, fer funcionar els electrodomèstics i també el transport elèctric. Tot plegat ajuda a reduir la contaminació i combatre el canvi climàtic. Aquesta setmana ens hem posat al dia de tot allò que ens pot ajudar a respectar la Terra. I terme explicat, terme acabat.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que l'escriptora i crítica literària Lluïsa Julià és per Mallorca per presentar el llibre Espigues en flor i el retorn de Maria Antònia Salvà en un únic volum. Ella n'és una de les grans expertes de la poetessa de la Llepassa.
Ahir, l'especialista en l'obra de Maria Antònia Salvà, Lluïsa Julià, va presentar els dos llibres de Salvà, Espigues en flor, el segon llibre de poemes de l'autora, publicat el 1926, i El retorn, que és de 1934, i que ara han publicat junts en un volum a l'editorial Barcino. Va ser a la Casa Blai Bonet de Santanyí, acompanyada de l'escriptora Antònia Vicenç. I d'aquí una estona repetirà amb el filòleg Miquel Esbert el claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Serà a partir de les 7 del capvespre. Lluïsa Julià ha fet l'edició i introducció d'aquest volum que recull els dos llibres de poemes de la llummajorera Maria Antònia Salvà, que va ser la primera dona reconeguda com a poeta en llengua catalana en el segle XX i que obri camí a altres grans escriptores. Lluïsa Julià és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, és investigadora i també crítica literària.
I ja la podem saludar. Lluïsa Julià, com estàu? Benvinguda.
Moltes gràcies, benvinguts. També m'agrada ser aquí, gràcies. A Mallorca.
Sí, que bé. Una minigira aquesta que fareu en aquests
dies. Exacte. Ahir a Santanyí encara hi soc i d'aquí res, quan acabi de parlar amb vosaltres, me'n vaig cap a Llucmajor.
Cap a Llucmajor. Sí. Que heu trobat aquesta casa d'en Blai Bonet? Hi havíeu estat ja?
No, ha estat molt agradable. De fet, estic aquí a l'habitació, que davant tinc uns versos de l'Antònia Vicenç i a l'altra banda de l'Andreu Vidal.
Mira.
Estic en una cambra magnífica.
Molt
sí,
ben
sí.
Acompanyada. Clar, perquè Antònia Vicenç, precisament ahir, també vos va acompanyar la presentació d'aquest llibre de Maria Antònia Salvà.
Ah, exacte, és amiga i, a més, una persona que ha seguit, amb qui he pogut dialogar al llarg dels anys que jo anava venint a veure l'arxiu, primer a la casa mateixa de familiar de la Maria Antònia Salvà i després, evidentment, altres indrets per conèixer l'obra i estudiar-la, perquè un dels problemes de la Maria Antònia Salvà en molts casos és que estava poc contextualitzada. Es parlava d'ella en solitari, quan, evidentment, la gent té, en el seu cas, una grandíssima correspondència en la qual veus les relacions que mantenia al llarg de la seva vida, que va ser llarga.
Llarga, i també va ser prolífera en quant a poesia.
Moltíssim, moltíssim, perquè estem parlant ara d'aquests dos llibres, Espigues en flor i El retorn, però després, evidentment, va fer Cel d'hora baixa, Llepolies i joguines, Lluneta del pagès i moltes, moltíssimes composicions, gotjos i diguéssim, poemes d'homenatges i dedicats a amics, amistats, de possibles nebodes, amics, fills d'amics, etcètera, etcètera. Com, per exemple, vull dir, estàvem aquí a Llucmajor amb el farmacèutic, que també van ser molt, molt amics.
A Montserrat, no?
Vidal Tomàs,
perdoneu, no sabia si era actual.
Sí, per exemple,
actual.
Vidal Tomàs.
En Vidal Tomàs sí. També sí que era de l'època. Clar, Maria Antònia sí. Salvà, la poetessa que coneixem com la primera dona reconeguda poeta en llengua catalana, ho podem dir així?
Jo crec que sí. Penso que, evidentment, anteriorment i a la seva època hi havia més escriptores i poetes, però ella és la que fa, diguéssim, una carrera, per dir-ho així, una escriptura que destaca per damunt de tot, que és una clàssica. Si avui n'estem parlant és perquè és això, és a dir, necessitem els clàssics que ens interpel·lin i que puguem dialogar amb ells, però per això necessitem això, poder-los llegir, tenir edicions, no? Uh-huh. És, sens dubte, la primera poeta, tot aquella va néixer cap a meitats del segle XIX, el 1869, de fet, amb qui es fa, qui són els seus poetes coetanis, són tots de la generació posterior. És a dir, són en Miquel Ferrar, són en Josep Carner, són el mateix Vidal, etcètera, etcètera. És a dir, que ens trobem en què ja implica la seva capacitat de mirar endavant i la seva modernitat. És una poeta moderna, una poeta moderníssima.
Clara, Lluïsa, parlau de Maria Antònia Salvà com una poeta moderníssima, però durant molt de temps se la va considerar una poeta pagesívola, una poeta menor, no sé si per el fet de ser dona, recorda'm que el personatge d'Aina Cohen, Mort de dama, està inspirat, per exemple, d'una manera d'esquernir-la, que va fer Llorenç Villalonga a la seva obra, i llibres com els que acabeu de publicar en Barcino, ve a corregir una mica aquesta tendència, perquè només en Soprano, que heu fet també en Sapila Canes llibre, demostra que era molt més que una dona que escrivia les roses i en els ametllers en flor. Hi ha una profunditat poètica. Clar. I, sobretot, un interès de transcendir.
Naturalment. Això realment, ja he dit abans que feia anys que em dedicava a la Maria Antònia Salvà, a vegades passa que costa molt de canviar una imatge fruit de l'època, fruit de que les dones no havien d'escriure, sinó que el que havien de fer és casar-se i tenir fills. Només pel simple fet que ella no va ser mai, ni els hi ha poemes que ho explica, no? Quan anava a les monges em deien, vol ser mongeta? I sempre vaig dir, no vaig voler ser mongeta. També va decidir que no es volia casar perquè ella no volia fer vida domèstica. Ella és una intel·lectual que, i això es veu amb tota la seva biografia, que el que fa és escriure. I si no li ve la vena d'escriure, traduir. I el que fa és parlar amb els seus coetanis, de tu a tu, però sempre, i això és cert, el mateix Joan Alcover, doncs la tracten una mica de com és que una dona que ha anat a la universitat, diu Joan Alcover, l'any 17-18, que li fan un homenatge aquí a Palma, doncs com és que sap tantes coses, sap tant de ritme, sense haver anat a la universitat, no? És a dir, que sorprèn i, per tant, és com una excepció, no? La dona que escriu era una excepció, estem parlant del 1900-1926. Per tant, durant anys, i espero que ara ja això estiguem deixant-ho enrere, durant anys i durant dècades, se l'ha anat posant com si fos una cosa d'això, una pobreta senyora que escrivia i que perquè no es podia casar, i és tot al revés. És a dir, aquesta és la seva modernitat. I és cert, deixem-ho dir així, que els seus contemporanis la van saber apreciar. La consideraven una gran poeta, una de les grans poetes. És després que, d'una manera lenta, i és clar, aquí també cal dir que hi ha hagut el franquisme, que va tornar a posar les dones al segle XIX, que ha costat molt d'intentar de situar-la en el seu lloc. I en aquest sentit també dir que la gràcia d'aquest volum és que pugui arribar a les joves generacions, a les generacions actuals, perquè la puguin llegir. Des de l'any 81 que no hi havia una edició d'aquests llibres i, per tant, una edició ben comentada, una edició amb la grafia actual, etcètera, etcètera. No?
Clar, perquè aquests llibres, com un dels seus poemes, han d'arribar a les donzelles de l'any 2000. Per tant, gràcies a aquesta edició, ha estat el 2026, però han arribat, perquè no podem estimar un autor si no el reediten i les noves generacions no el coneixen.
Exacte, és a dir, el primer que hem de fer amb els clàssics és que estiguin a l'abast. Per això jo crec que la funció que està fent Barcino amb aquesta col·lecció crec que, vaja, que és totalment encomiable, perquè ens falten edicions d'aquestes que no són edicions crítiques, però que són edicions que posen a l'abast del públic en general i, evidentment, els lectors de poesia, doncs, obres importants. No? I, a més, hi ha una cosa, és que cada generació llegeix d'una manera diferent les poetes. Jo la veig ara, per exemple, una poeta molt, diguéssim, ecologista. És a dir, el retorn a la natura, és a dir, Salvà s'inspirava en la natura del Pla, la natura de la Llepassa i de Llucmajor, no? I aquesta natura era capaç de treure-li la sensibilitat, la capacitat de bellesa en allò més subtil, no? I a través d'aquesta subtilitat explica el seu món, explica els seus sentiments, explica com se sentia, explica els seus desànims, també, i també defensa la llengua i defensa, evidentment, la terra.
Tot i que també se la va criticar una mica per aquest testament de noblesa que li permetia, doncs, també tenir Exacte. Aquesta vida més per poder escriure, no?
Clar, estem parlant d'una època que el 90% dels homes era analfabet i de les dones no es tenien ni referències. És a dir, és evident que si no hagués estat filla d'una família, diguéssim, amb possibles, no? El seu pare misser, i que, a més, la va catapultar, la va portar sempre a totes les seves reunions literàries, doncs això hagués estat impossible. Però... Jo sempre dic que Maria Antònia Salvà, si no hagués tingut aquesta educació, el que hagués estat és una glossadora esplèndida. Ella explica en les seves memòries, entre el record i l'enyorança, que la seva dida, perquè la seva mare es va morir quan ella encara no tenia un any, la seva dida ja, diu que quan la va desdatar, ja sabia un enfilall de cançons. És a dir, que vivia en aquest món de glossadors i de glossadores, d'explicar històries, i per tant ella diu que abans de parlar ja cantava, és a dir, que tenia una capacitat poètica innata, això és evident.
Sí, sí, totalment. I, òbviament, sense faltar la seva capacitat extraordinària, com a també per obrir-se camí en aquell moment que, com dèiem, estava ple d'homes poetes i no hi havia dones en el món de la poesia.
No. Hi havia una poeta que era molt amiga seva, que és l'Emília Sureda, que era 3 o 4 anys més gran que ella, i que l'any 1904 es va morir sobtadament. I ell explica la pena, l'enyorança de no tenir una poeta amiga amb qui compartir la poesia i l'experiència d'escriure, no? I, per tant, en altres moments, també ha explicat, en alguns retalls de carta, explica que, és clar que ella tenia amigues, però que amb aquestes amigues, d'alguna manera, havia de pensar de quins temes anava a parlar, perquè no la podien comprendre en molts altres aspectes, no? Que li interessaven, sí, amb ella.
També és fascinant la relació que tenien amb les seves ties, les dones de la família, el Llumajor, també a la possessió de la Llepassa, però sí, que ella també hi va anar a viure a Llumajor, deixant un poc la ciutat. Clar, també tot això la marca molt, no?
Sí, la marca molt, però és una intel·lectual que viu al camp. És cert que també la marca la sordera, perquè va quedar molt sorda, però això no va impedir que s'aïllés. En dos sentits, s'escrivia constantment, té un epistolari extensíssim, que actualment es pot trobar a la Biblioteca Alemany d'aquí Palma, però, a més, tenia molta gent que l'anava a veure. Però, clar, llavors, lo típic, no? La veien com una velleta i ha costat anys, doncs, de recuperar-la.
I reivindicar-la, totalment.
A partir dels anys 80, És a dir, van ser ja les poetes dels anys 70, entre les quals la Maria Mercè Marçal, que ja hi estableix diàleg, i intenta llegir-la d'una altra manera, però jo crec que ara, per exemple, l'epíleg que ha fet la Maria Callís, que és una poeta important, doncs això, s'entreveuen altres lectures que cal fer, no? És a dir, hem d'entrar-hi sense prejudicis que ens han anat arrossegant durant dècades, diguéssim.
Idò, moltíssima gràcies, Lluïsa Julià, aquesta edició fantàstica de l'editorial Barcino de Maria Antònia Salvà, Espigues en Flor, El Retorn. Avui, si en voleu saber més, podeu anar al claustre de Bonaventura de Llucmajor, que allà hi trobareu en Lluïsa. En a quina hora, Lluïsa?
A les 19 hores, a les 7.
Beníssim. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Una parrada. Fins una altra, gràcies. Fem una pausa, ara tornem.
Tres ràdios, música.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6:30 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Ja mos començam a habituar perquè vos hem de comentar que la llibreria Espirafots d'Inca celebra una jornada de literatura irlandesa.
Aprofitant la celebració del Saint Patrick, hi haurà una selecció d'algunes de les millors obres d'autors irlandesos, un país petit però amb 4 premis a Nobel, a més de genis com James Joyce o Oscar Wilde, o noms actuals com, per exemple, Sally Rooney. Literatura i música irlandesa s'hi donaran la mà en aquesta festa.
I nosaltres en volem parlar amb en Xavier Asens. Com està, Xavier? Benvingut.
Hola, Margalida.
Gràcies. De la llibreria i també organitzador d'aquest cicle. Molt ben pensat, perquè realment com hi pot haver tant d'escriptors bons, tant pot de metres quadrats, que li passa a Irlanda?
Sí, realment, és una meravella. És un país que m'ho estic fascinats per això, per la capacitat de contar històries, de treure músics i grans escriptors. I per això volíem fer com aquesta espècie d'homenatge, aprofitant l'excusa de Sant Patrick's, clar, que no és tan conegut aquí, però que allà és una festa molt, molt grossa, molt celebrada.
Uh-huh. Quin dia és Sant Patrick's Day?
És el dia 17 de març, uh-huh. Serà dimarts.
Dimarts. Clar, i vosaltres ja començau a fer activitats. Què voleu reivindicar, Xavier, a través d'aquestes jornades?
Bé, més que reivindicar, el que volem és un poc socialitzar, gaudir de sa literatura, anar més enllà dels llibres i mesclar-ho amb sa música i sa part, sa vessant social també dels llibres. Farem un club de lectura, durem músics i reunir-nos, trobar-nos i compartir idees sobre els llibres que tindrem.
Mm-hmm. Clar, ho dèiem, Jane Joyce, Oscar Wilde, com a grans referents de la literatura universal, són irlandesos. Però, clar, ara també la segueixen de Sally Rooney, que m'hi fits molt en el que llegeixen la gent estrangera que me'l visita a Mallorca, i t'he de dir que trob tanta gent que llegeix Sally Rooney pel carrer que no t'ho pot fer una idea.
Sí, ha estat un boom increïble. Tenen això, una generació, com dius, de grans clàssics que van revolucionar l'escriptura, i ara han sortit una nova generació de, sobretot, escriptores, moltes escriptores joves que tenen un gran èxit, com Sally Rooney, na Maggie O'Farrell també, que ara està, està amb Hamlet, que fan satèl·li també, i té la versió, té 4 o 5 llibres que també han tingut molt d'èxit.
Moltíssim, clar. Na Maggie O'Farrell també és irlandès. Esclar, vas dient i dius, aquest també és irlandès, i aquest també...
Sí, no, deixa de sorprendre. I és un país també que si vas, és molt interessant veure com tenen admiració pels escriptors. Tu vas en els pubs i parles de la música i de la cervesa, però tot tenen pòsters amb els seus escriptors, com fossin els grans ídols. I això és molt, molt d'admirar, perquè que estimam la literatura i els llibres fa com enveja sana.
Mm-hmm.
Sí. Una cultura també que moltes vegades m'agrada fer paral·lelisme amb la nostra, amb una cultura minoritzada que va perdre l'idioma, ells van perdre el gèlic, però amb l'inglès com dèiem un amic, diu, l'hem après a utilitzar tan bé que hem superat en els inglesos mateixos. I realment això és sorprenent, que és el país amb més premis Nobel per habitant.
Mm-hmm. I Xavier, aquesta festa, aquesta party que teniu organitzada, a part de música, també hi haurà com a comentaris literaris, la gent podrà anar allà, un enamorat d'Oscar Wilde o, per exemple, de Jane Joyce, podrà anar allà xerrant qualcú d'aquests autors?
Sí, de moment el que tenim organitzat per dissabte és un club de lectura que crec que ja està bastant ple. Vam triar un llibre que no és molt conegut, però que és molt interessant, que és Xavier Gisel. I després, sí, estarem tots allà, hem fet una tria, que vols dir bastant de temps, d'haver 60, 70 obres molt, molt ben triades, i tothom benvingut a xerrar d'autors irlandesos, cada un dels seus fans, i hi haurà música, i això serà de matí. I després, a hora baixa, també serem a Artà, no sé si això us havia arribat, que Artà és una acadèmia d'anglès que fa molts anys que fan viatges a Irlanda i duen molts de nins, de l'escola Sant Salvador també, i també fan una jornada especial dedicada a Irlanda. I ho podem coincidir, i ja faran un passe de vídeo, i després també hi haurà músics i cervesa irlandesa, i serà un dia, una jornada llarga, així festiva i literària.
Quin dia és això d'Artà?
També dissabte a la baixa.
Dissabte, dia 15, no.
Dissabte 14.
14 de març, sí. És a dir, dissabte aquí ve.
Una Irene Sala a presentar l'acte, i bé, estarà... Crec que serà molt interessant. Estàs tots convidadíssims.
Que bé. Sabem molt la literatura, ara ja parlant de bandes i llibres, que és allò que sabem més. Se continua venent James Joyce o sabem més Sally Rooney?
Ara sabem més Sally Rooney. James Joyce és un escriptor difícil.
Sí.
Ulisses és molt gratificant, però molt, molt dur i complicat, i sabem poc que realment són d'aquests clàssics que de vegades sap greu que n'hi ha que costen de trobar, fins i tot, que ja han quedat descatalogats, i l'indústria editorial vols empenya anar venent novetats i novetats. I en Sally Rooney s'ha venut moltíssim, de Maggie Farrell, que deia també. escritores com la Claire Keegan, també saben, aquesta que ha escrit Petites coses, que també ha fet una pel·lícula, Small Things Like This. I els clàssics se van venent de tant en tant, en Samuel Beckett, en James Joyce, però no tant. No tant.
Clar, també depèn dels interessos de les noves fornades endinsar-se en el món de la literatura irlandesa a través de Jane Joyce, millor arribar-hi a través de dubliners, no?, de dublinesos, que no a partir d'altres obres molt més complicades. Però n'hi ha de traduccions de Jane Joyce o no?
De traduccions, sí.
Sí, però actualitzades, sí. Me refereixo, perquè a vegades jo entenc un parell perquè és nostre, però se nota que ja tenen els seus anys. No sé si, com deia, el circuit editorial està esperant que faci una efemèride per tornar a traduir l'Ulisses, per exemple.
Fa uns anys se va tornar a traduir en català, ara no recordo el traductor, però se va fer una traducció molt bona de l'Ulisses. El que no està traduït és el Finnegan's Wake, que això crec que és impossible i no ho traduirà mai ningú. Però l'Ulisses sí va tenir fa poc una traducció molt bona en el català, i en castellà també se van reeditant. Ja, mirava, tinc aquí davant meu la darrera edició traduïda el 1990. Sí que igual ja toca, com dius, que em facin una de nova.
Una revisió. Sí. En tot cas, celebrant la literatura, en aquest cas irlandesa, perquè ha tocat així. Però enhorabona per aquestes iniciatives i molta gràcies, Xavier Sens.
Moltes gràcies a vosaltres.
Poden consultar la programació a la llibreria Espirafoc, a qualque banda en concret?
Sí, a la web de la llibreria Espirafoc ho tenim, i si no, que mos contactin. I estem mirant de fer altres actes també per això, per dia dimarts o dimecres, dur qualque poeta, fer col·lectura en anglès. Molt il·lusionats en fer coses, perquè se tracta d'això, d'engrescar la gent.
Sí, sí, clar que sí. I visca la literatura irlandesa amb aquests grans noms que té i país d'escriptors, mai millor dit, aquell.
Sí, sí.
Gràcies.
Músics.
Sí, i de músics, sí, no, clar, perquè no hem parlat de músics, perquè d'aquí ja hi ha una tirallonga de noms també espectaculars.
Espectaculars, realment, sí, sí.
Que bé, moltíssimes gràcies, Xavier.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. I de la jornada irlandesa que ha organitzat llibreries Pirafots d'Inca, llibres i música en directe dissabte 14 de març, però també faran club de lectura, conto contes, Artà també, i moltes altres coses per celebrar aquest dia de Sant Patrick's Day. Nosaltres ara amb això arribarem a les 5 del capvespre i després tornem tot d'una.